A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Dels barraquistes de finals dels anys 60, la lluita veïnal dels 70 i el mercat de la droga, de l'heroïna, dels 80, a l'orgull de ser de Sant Cosme, ara bressol de l'economia social. Avui els solidaris som a Sant Cosme Valley, com li diuen ara, a aquest barri del Prat de Llobregat, històricament maltractat, deixat de la mà de Déu, al pati del darrere, i que ara celebra els seus 50 anys de vida enmig d'una transformació radical. Mig segle després, els veïns s'han tret l'estigma i ja no els fa vergonya dir que som d'aquí, de Sant Cosme, a dues passes de les pistes de l'aeroport. La seva és una història de lluita per la dignitat, per la justícia social, per la integració de veïns molt humils, arribats d'arreu d'Espanya, de les barraques de Montjuïc o fugint dels aiguats del Vallès, i que es van rebel·lar a finals del franquisme contra les condicions de vida insalubres. Sant Cosme és l'únic barri de Catalunya enderrocat completament i reconstruït, bloc per bloc. Sortint al carrer, van aconseguir l'ambulatori, els instituts, el centre cívic, els Mossos, els jutjats, el metro i un dels parcs més grans de l'àrea metropolitana. I ara s'hi ha instal·lat Amazon. És una història d'èxit, sí, però la lluita encara no ha acabat. Aquest barri té l'esperança de vida més baixa de Catalunya. Avui als Solidaris, l'orgull de ser de Sant Cosme.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som al bar Casa Ramon, com no podia ser de cap altra manera. Si volem fer tertúlia, som al cor de Sant Cosme, el centre neuràlgic de la seva vida social. És un d'aquells bars de tota la vida, on el menú encara val 7 euros i mig, per certa especialitat, pollastres a l'ast. Ens hem trobat entre la clientela fins i tot exjugadors del Barça de Cruyff, de Neskens, de Reixac, de finals dels 70. Ens hem trobat el Toro Zubiria, per exemple, aquí fent un cafè. I en aquest bar és on s'ha escrit aquest mig segle ja de lluita i conquestes socials, històries de superació personal de la seva clientela. Som amb el Jordi Perugia, el seu propietari, l'ànima d'aquest bar emblemàtic, que és a punt de jubilar-se, per cert, i aquí agraïm que hagi obert les portes a Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Jordi, per obrir-nos, tractar-nos també avui. I també ens acompanyen les que més en saben de Sant Cosme. Són les dones sàvies, un col·lectiu de dones grans de fins a 85 anys que hauríem de venerar, que es van mobilitzar per reclamar una vida digna clandestinament a les acaballes del franquisme en un món d'homes, però també en democràcia, mares que van patir els estralls de la droga. Avui als Solidaris recordarem amb la Conchita Castell, la Nico Erance, la Conchita Chinchilla i l'Emilia Lafuente la història d'una lluita veïnal heroica per la convivència i la integració social. Moltes gràcies a totes cinc per ser avui als Solidaris. Com era Sant Cosme el 1967, ara fa 50 anys? Com recordeu el barri?
Jo el recordava molt bonic, i llavors estava tot bé. Quan van passar els anys, quan te trobes que tots els veïns tenien problemes.
Si vosaltres veníeu de les barraques...
Sí.
Jo, mira, quan entré a mi piso, me puse a llorar. I venia mi suegra conmigo y me dice, pero Conchi, ¿por qué lloras? Digo, porque es que donde he vivido y lo que tengo ahora. Lavabo, bañera, luz, bueno, de todo. Y eso era una emoción muy grande, que luego te saliesen mal, que se empezaban a grietar, les quitaron, o sea, ponían muralitas en los techos porque es que estaban muy, muy deficientes, y ratones, y bueno, y de todo, porque en los sótanos había mucha agua y tal.
Això era un camp de carxofes, de patates, sí, de bledes, sí, d'arròs abans, sí, on hi van improvisar uns pisos, diguem-ne, que a poc a poc. Doncs van demostrar ser una sí, calamitat, Jordi.
El subsuelo de Sant Cosme porta l'aigua molt a flor de terra.
Molt a por, sí.
Sí.
Estem a tocar del riu Llobregat.
No, i al delta. Tu fas un forat d'un metre i mig i ja surt l'aigua.
Sí,
Per fer tota la part de cimentació de nou blocs, Tenían que portar bombas d'aigua perquè treguin l'aigua mentre es treballaven.
Sí.
Estàvem sobre un acuífero.
No estava ben pavimentat i empezaron a salir goteras y más goteras y más goteras. Entonces el gobierno nos puso unas muralitas enormes
para que no
para que para pariar el que
però feia fred a l'hivern, calor a l'estiu, el vent s'enduia la muralita.
Eso, amb una ventada se van portar les muralitas.
Sí.
Era muy feo, pero más familiar. Sí. Ahora son más bonitos. Sí. Y
sí, eso es verdad. Nosotros, sí, porque
era más feo, pero éramos todos una unión. Sí. Hoy en día no, son más bonitos.
Davant de tots aquests problemes, els pisos que s'escardaven, a les inundacions, a les goteres, al fang, no hi havia clavegueram, comenceu a sortir al carrer a fer lluita veïnal.
Lo resistíamos, la gotera y lo que caía.
Sí, es verdad.
Hoy tenemos más señoritos.
Al final us van enviar un arquitecte que va dir que sortia més a compte enderrocar tots els blocs, tota terra. Que no pas reconstruir-ho, reformar-ho.
Sí.
Com recordeu aquella lluita veïnal? Com eren? Fèieu manifestacions? Tallàveu la carretera de l'aeroport?
Sí.
I embarazadas també estàvamos allí. Sí. També estàvamos con el niño en la barriga.
La droga, aquesta va ser la batalla, suposo, la més dura, la batalla de l'heroïna, als anys 80. Sant Cosme era un mercat de la droga tolerat. Sí. Els drogadictes venien de Barcelona a punxar-se aquí. Sí. Els autobusos. Vosaltres éreu mares, com hi vau fer front?
Ay, después también los autobuses no llegaban, también luchamos por los autobuses.
A las 4 de la madrugada nos íbamos al 11 de septiembre, una cruilla que hay, y entonces tocábamos las cacerolas y los de esos para que el autobús viniera aquí, viniese hasta San Cosme, porque daros cuenta que entonces no se ganaba, ahora se quejan que no ganan, pues antes tampoco. Y entonces pagar un billete de aquí a Plaza España, que hay un cuarto de hora, pues no nos parecía justo, porque a Plaza España de Barcelona tenías que pagar otro. Y luego después muchos vecinos tenían que, porque en Plaza España mismo no había muchas cosas para trabajo. Y entonces por ahí empezó la lucha, que no podíamos permitir tan poca comunicación con Barcelona.
Veu fins i tot escriure una carta a Franco, veu segrestar, veu retenir el governador civil.
Va ser el governador civil.
Esto fue una de las compañeras.
Aquí tiene que distinguir dos épocas diferentes. La primera que has hablado, claro, es la época que se luchó por los pisos y la vivienda y todo lo demás. Ten en cuenta que este es un barrio que se construyó, se derribó y se ha vuelto a construir, o sea que es una cosa que no es muy normal y no sé si habrá.
No es la única casa de Cataluña.
Por eso, y cuando se consiguen los pisos nuevos surge el problema de la droga, que ha sido un problema muy grave, porque la droga se vendía aquí y en otros sitios, pero se fueron cerrando los otros sitios y en el momento que se cierra Casa Antunes, digamos, todos venían hacia aquí. Tú no tenías ningún tipo de seguridad porque, claro, la gente que venía aquí creaba problemas y la gente tuvo que reaccionar. Y cuando reaccionó y se acabó el problema este o disminuyó en gran medida, porque ahora yo creo que normalmente podemos calificar a San Cosme como un barrio igual que cualquier otro de Barcelona, de Cataluña, donde sea, porque seguirá alguien que estará trabajando con la droga, pero igual que cualquier otro barrio. Y esto, ahora mismo que hemos conseguido esto, nos ha quedado, a San Cosme le ha quedado una marca, igual que si fuera un
animal,
un leopardo, claro,
que le marca para toda la vida.
Viene con sus manchas de nacimiento en la piel, pero claro, cuando tiene estas heridas que le hacen, que son tan grandes, que queda marcado. La marca no se le va a ir más. Y cuando tú hablas de San Cosme, dices, San Cosme, lo que se está tratando de hacer es que la gente venga a San Cosme, vea lo que es San Cosme, vea lo que hay viviendo en San Cosme.
Sí.
Ha habido mucha gente que ha venido fuera y claro, ha quedado sorprendida porque dice, aquí es la normalidad pura, claro.
También.
La fama es lo que desde momento no nos hemos podido quitar de encima.
Los medios de comunicación tienen en sí mucha culpa, yo lo siento, pero es así.
Bueno, pero lo pasemos mal lo primero, pero mal.
Sí.
Porque es que te entraban en la portería y allí se pinchaba.
Sí, es lo que estoy diciendo.
Tuvimos unos años mal. Hoy estamos en la gloria. Hoy es un cambio radical.
Ahora queremos que el barrio sea para arriba. Y lo de atrás tenemos que irlo también dejando un poco para atrás. Tenemos que hablar del futuro, que estamos intentando pues levantar cosas, hacer cosas para que la gente para que la gente se anime.
Saldrán problemas nuevos y quizá más grandes, pero sí, esas cosas se han superado, y se han superado en base a, no a una persona, ni dos, ni tres, sino
muchas,
en base a todos
juntos. Muchas personas.
Y esto es algo muy importante, que se vea que el trabajo en conjunto es el que tiene que levantar todo esto.
Pues sí.
Lo que no podemos hacer es como en tiempos de guerra, que muchos niños, cuando el abuelo lo ha querido explicar, lo de la guerra, anda abuelo, ya estás con las batallitas, no es eso. Fue una cosa muy grave la que nos pasó en España. Y aquí en San Cosme no debemos olvidar nunca.
No se olvida.
La generación de la droga, hubo una generación que quedó diezmada.
Muchos jóvenes
se perdieron. Y se perdieron, y te voy a explicar una cosa. El joven que de aquella época que vivía en San Cosme, o se dedicaba a lo que se pasaba en San Cosme, o se tenía que ir de San Cosme. Sí. No tenía otra oportunidad.
Sí.
Cuando yo llegué aquí, ¿tú quieres salir de esto? Pues vete a Barcelona, vete a hospitales, vete donde sea. Porque si te quedas aquí, vas a acabar como acabó todo.
Murieron varios chicos.
Muchos niños jovencitos.
Es que antes de la droga vino el ENIFAR.
Sí, todo lo que fuera. Pero con
la cola. Causó muchísimas bajas, pero niños que tenían 12 o 13 años, que los veías con el bote de cola.
Y ahora eso se ha terminado, eso es un paso muy importante.
Que pasaba, había la jeringuilla, había la sangre, veía cómo estaban tumbados, veía cómo se daban la vida.
Sí,
fue un tiempo que lo pasemos mal.
Se pasó muy mal, pero ahora mismo tú coges a un joven aquí que puede decir, yo vivo en San Cosme y voy a salir adelante y conseguirá su trabajo, su estudio, todo lo que quiera, sin problema. Y mientras que antes, ya te digo, en aquella época, no era nada más que si querías salir adelante tenías que irte de San Cosme.
¿Y qué feo? ¿Patrullas vainals?
Todo el barrio estaba unido. Y por eso fue que se ganó. Si no te unes, no ganas.
Claro. Quédate cuenta que el conocernos tanto era que cada vecino escogió con quién quería ir a vivir. Se hizo un censo y cada uno escogió. Yo, fulanito, pues me voy con setanito. Entonces eso, claro, todos nos conocíamos. Porque todos nos habíamos hecho un grupo para hacerle una escalera, y entonces a partir de ahí, claro, venga reuniones, que si la luz, que si el agua, que si esto, que si esto. A más de la piña que hacíamos en la calle, luchando por todo, la hacíamos en la asociación para conjuntar los vecinos que querían vivir con aquellos vecinos. Y eso también nos dio mucha unidad, que luego después pues unos han ido yendo, otros se han hecho mayores.
Eso es lo malo, se han muerto, mucha gente se muere.
No, estamos en tercera generación, ¿eh? La primera generación fue los pisos, luego vino una generación de la droga y ahora estamos con los nietos de la gente de los pisos que está llevando esto.
Sí, porque
en 50 años, ten en cuenta que por lo menos tres generaciones han pasado ya por San Cosme.
Sí.
Y una cosa, que luchemos todos los vecinos, todo. Fueron todos los vecinos, salieron a la calle. Que no se quede ni uno, salieron todos.
Heu parlat de cassolades abans. Quan ara veieu les cassolades i les manifestacions que hi ha a Catalunya, això ho recorda, la vostra lluita de finals dels 60
Hombre,
i dels 70?
Por supuesto que te lo recuerda.
Pero estas cassolades son peor que las nuestras.
Son més fortes.
Ahora las que dan son más fuertes que las que dábamos nosotras.
Nosotros íbamos con los cacharros, como dice ella, a la puerta. ¿A qué lo vende? A cantarle. Allí, a cantarle.
Anar perseguint els que venien droga.
Los que vendía. Y allí nos poníamos a cantarle.
Que eran nuestros propios vecinos, ¿eh?
Sí, que
las criaturas que venían por algo, pues porque sabían que aquí lo tenían fácil, adquirir la droga.
I en aquells anys, si volíeu buscar feina fora, us feia vergonya? Amagàveu que éreu de Sant Cosme?
No te querían. Si decías, vivo en Sant Cosme. No.
Bueno, decías que vivías en el Prat. Bueno. Y entonces la cosa pues cambiaba.
Y muy orgulloso que estamos de vivir.
Y tanto.
Ahora matamos por San Cosme.
Estamos contentas.
Ellos vivieron aquí, se crearon sus hijos y ahora se están creando sus nietos. Ya son tres.
Sí. Yo, mi nieta.
Sí, mi nieta se ha criado.
Y mi nieta también.
Y de repente, y que han pasado los problemas graves, pero mañana vamos a tener otro tipo de problemas que va a haber que solucionarlos. Lo tendrán que solucionar los que vienen detrás.
Los que vienen detrás, claro.
Entonces, pero tienen que tener un conocimiento de que la lucha no se puede hacer solo.
Pero tú no te vayas y seguimos con la lucha.
No, pero si yo no me tengo que ir, a mí me habéis echado.
Tú sabes, Jordi, que eso no es verdad, ¿eh? Tú sabes que eso no es verdad, ¿eh? Que te queremos mucho.
¿Qué pasará amb el Bar Casa Ramon? Perquè Bar Casa Ramon porta 48 anys obert.
Lleva desde que se inauguró, del año
67. Y desde el año 67.
Que lo llevaba el tío de mi mujer, el señor Ramon.
67.
Muy buena persona.
Su tío.
Sí, sí, ¿no? Muy buena persona.
Sí.
Y que nosotros lo único que hemos hecho es sido seguir su línea y estar en el barrio.
Sí.
Podríamos haber estado, habernos ido del barrio y quizás estuviéramos viviendo mejor o económicamente o lo que sea, pero nos interesó esta lucha, él nos dijo que esta lucha era la suya, pues nosotros la hemos seguido. Cuando yo llego aquí, me encuentro con, ya te digo, los niños no podían salir de aquí, digo, esto no puede ser. Lo que tenemos que hacer es nosotros al llevar una forma de vida diferente a la que se lleva de aquí y que la juventud vea que hay otras cosas en que fijarse y otros modelos a seguir. Y la mayoría de la gente, claro, cuando tú llegas dicen, tú eres tonto porque te están engañando, que tal igual, porque claro, dicen, no, si tenemos que ser listos, tenemos que coger esto y coger el otro, que no tienes que coger nada, que las cosas tienes que ganártelas tú. Ah, pero eso es más fácil que cogerla y tal. Y todo eso ha ido poco a poco trabajando y hemos llegado a esto. Hemos llegado a ver que tú puedes elegir el camino malo, puedes elegir el bueno, pero tienes más modelos y puedes mirar y decir, yo quiero ser como aquel en aquella cosa, en aquel, y formarte como persona, pero teniendo muchos modelos.
¿Hi ha problemes de convivència o d'integració ara?
Sí. Convivencia nos llevamos.
Ahora no, lo que pasa es que, claro, ahora mismo en el barrio está viniendo gente de fuera, o sea, extranjeros, que traen diferentes costumbres. Y las costumbres, claro que te hacen más rico, te enriquecen tener otras costumbres. Pero claro, al coger costumbres de otros vas perdiendo también de las tuyas. Y eso es la vida misma. La vida misma te va moviendo y tú vas dejando cosas y vas cogiendo nuevas y vas dejando cosas. Y el modelo va cambiando.
Antes no se contemplaba que un vecino supiera que le pasaba algo o tal, de picarle a la puerta y echarle una mano. No sabemos por qué, pero
no saldría la gente.
Lo que ha cambiado la sociedad, porque te pasará en cualquier barrio, ¿eh? En cualquier barrio donde vayas. Al vecino al lado
hay una pasividad, enorme.
Estás caído en el suelo, pues mira, cuidado que de repente me puede traer problemas.
Sí,
quiero ayudarlo porque está malo, no, que de repente lo ayudo y me crea un problema a mí.
Sí, es verdad.
Y tengo que dejarlo. Lo único que puedo hacer es llamar por teléfono que venga otro.
Sí. Eso es verdad.
Lo vivimos muy intensamente. Claro,
cuando venían los grises.
Te decía, vamos ahí a parar tal. Y allí, si iba, te encontraba la policía.
Però tot el mèrit, suposo que se l'emportaven els homes. Perquè estem parlant de les acaballes de franquisme.
No. Habíamos mujeres también.
Más mujeres que hombres.
Ten en cuenta que se estaba luchando por la casa de las personas, o sea, por el hogar de la mujer. Y las gallinas cuidan mucho el gallinero más que el gallo.
Vale.
¿Comprendes? Y son las que se ponen delante cuando dicen que te estás metiendo en mi casa. Ahí es donde tienes problemas, y sobre todo las mujeres, que las mujeres defienden más lo suyo. Los hombres también, pero las mujeres tienen aquel aire matriarcal que dicen que yo tengo que vigilar por mi familia, y son las que salen a atacar a los depredadores.
¿Us sentíeu abandonats, deixats de la mà de Déu?
El gobierno no nos hacía ni hablando en plata ni puto caso.
Pero va también la cosa.
Vino aquí el señor Samarán, pedían el voto para ser procuradores en corte. Uh-huh. Y entonces se logró sacar una promesa de que en el Parlamento lo nombraría y expondría el problema de San Cosme. Pero ¿qué pasa? Que aquello sí se hizo y quedó allí en un cajón. Entonces, a base de asamblea y recoger dinero todos los vecinos, ir a Madrid y que aquello pasara, que la documentación aquella pasara a otro despacho y todo eso.
O de perder mucho dinero el aeropuerto.
¿Cómo?
Fue aquello la salvación.
Porque van a tallar los accesos al aeropuerto.
Hombre,
sí, también.
Si corta aquello, a ver, aquello ya no va ni viene.
Llavors els van començar a fer cas quan van tallar l'aeroport.
Digo.
Hasta Tarradella le tuvimos una hora allí paradito, que venía del avión, y el Tarradella, que tengo que pasar. Digo, aquí se está usted hasta que terminamos nosotros.
Pero
aquí.
Después también nos dijeron, vámonos, que han venido los geos y estos no se andan con chinitas.
Sí.
Y nos tuvimos que ir, porque queríamos cortar la Gran Vía y todo eso.
Sí, grises con los pañuelos.
Bueno, con los pañuelos amarillos, cuando asomaban los de los pañuelos amarillos.
Y, y, entonces nos tuvimos que ir porque si no, a diestro y siniestro le daban.
Conchitas, Nico, Emilia, Jordi, ¿tornaríeu als vostres pobles?
Jo no, jo aquí en Sant Comte, hasta que me muera.
¿Qué hago yo allí sola, sin maromo?
Ni sola ni acompañada. Nosotros hemos hecho aquí nuestra vida.
Tenemos nuestra vida aquí, tenemos nuestros hijos, nuestros nietos.
Nuestros hijos, y queremos muchísimo a Cataluña.
Sí.
Eso no nos lo va a quitar nadie.
Mi juventud la ha pasado aquí. He trabajado aquí, he cotizado aquí. ¿A que voy a mi pueblo, que me caguen las palomas?
Nosotros decimos lo que la Belén Esteban. Por San Cosme, matamos.
Moltes, moltíssimes gràcies a Dones Sàvies per obrir-nos les portes de casa vostra i compartir les vostres pors, els vostres somnis, per ser un referent de lluita veïnal, humil, i fer que Sant Cosme tingui àngel. També mil gràcies, Jordi, per deixar-nos avui convertir el teu bar en un estudi de ràdio. No marxem pas, encara sortim a fer un tomb pel barri amb la Marta Molina i una de les cares més conegudes de Sant Cosme. Som-hi!
Solidarni.
Itamano.
Solidarius.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Pròxima estació, Next Station, Parc 9.
Hem quedat amb dos educadors de barri, el Martí Miquel, de GATS, grups associats pel treball sociocultural, i el Miguel Ángel Franconetti, educador social, que treballa per la promoció escolar de l'alumnat gitano, que ha crescut i viscut a Sant Cosme des dels inicis del barri l'any 77. El punt de trobada és la Copa. Què passa, que tothom queda a la Copa?
Bueno, la Copa és un nodo de referència, no? Si la veus així, ara perquè n'hi ha una miqueta d'arbres, no? La seva forma és una copa. Sí. Què és la copa? És un dipòsit d'aigua. Per mi és un símbol d'identificació absolut del barri de Sant Cosme, la copa, no?
La copa s'ha convertit en el símbol d'algunes associacions del barri i avui hi penja un cartell de l'associació de veïns que està d'aniversari i el lema continua sent "Por un barrio mejor". El Miguel Ángel va viure l'època de les primeres manifestacions per les millores de Sant Cosme i porta dins l'ADN la reivindicació del seu barri i la lluita pel benestar dels veïns. Anem a trobar el Martí Miquel a la seu de GATS, que fa anys que treballen en millorar el barri. Ens explica com els veu la gent amb qui ens anem topant.
Aquesta gent també ens té identificats en certa manera com a agents positius, també. És a dir, som gent que aquí en el barri estem fent coses superinteressants, no? Del Festival Esperança, que fem coses amb la comunitat de veïns, que els donem suport en aquelles coses que a ells ja sí fan falta, també. Llavors, pues, ens veuen aquí, ens veuen amb tu i, bueno, pues esto, no? Som els que tenen a prop. Som l'administració més propera que tenen, los de primera línia de fuego.
El Miguel Àngel comenta que les reivindicacions de la gent de Sant Cosme són com les d'altres barris.
Per exemple, el tema de la comunitat gitana, ja que parlem, un tema és l'ocupació i l'habitatge. Són molts de família, moltes vegades, i no n'hi ha... No hi caben tots, sí, però és que tampoc no n'hi ha habitatge lliure per poder accedir a les rentes que tenen o en els pocs ingressos que tenen per comprar o per llogar o per... I d'altra, importantíssim són és la formació, és a dir, els referents positius que tenim a nivell formatiu, a nivell de comunitat gitana, que poden participar en segons quins processos que pues estan col·locats, i després els que estan col·locats o bé en associacions o administració, però ja està. Si aquí s'ha acabat tot, no? No hi ha com una mena de efecte bola de neu que vagi contaminant i que els nois i les noies puguin sortir i puguin veure... Per dir-ho d'alguna manera, sí, un relleu.
Continuem xerrant des de la plaça del barri, que tot i el nom que encara conserva, ha deixat de ser-ho després de vàries remodelacions que l'han acabat situant més a la perifèria. Des d'aquesta plaça els preguntem per què Sant Cosme està tan estereotipat.
Bueno, jo crec que aquí la gent tira una mica d'història hemeroteca, no? Es basa en els anys 80 i la gent està anclada en aquella època. I no han tornat ni han trepitjat mai de la gent que és capaç de pensar o tenir una idea sobre Sant Cosme, no han trepitjat mai, no han posat un peu aquí. O sigui, el més a prop que han passat per aquí ha sigut per anar a l'aeroport. Bueno, als anys 80, com a tot arreu, pues, l'heroïna va fer molt de dany. Sant Cosme era un dels punts calents de l'heroïna. Aquí l'heroïna se'n va endur moltes persones per davant, molts joves i moltes joves que amb l'heroïna van deixar aquest món. I a Sant Cosme això va ser un punt molt, molt, molt calent, fins i tot un dels punts en què la gent del barri va sortir al carrer a demanar ajut a les autoritats.
I amb el Miguel Ángel fem el salt cap al Sant Cosme d'ara.
Pues el Sant Cosme d'ara també té una particularitat, també els fills d'aquelles persones que ja no hi són, i veus joves, ara, no? Que diu, bueno, no repeteixen la mateixa història, no? Però sí que tenen alguns, o aquesta necessitat de rebre suport. O sigui, tenim joves aquí, segur, pues com a tot arreu, no? Pues que fan un consum responsable i altres que no ho fan. O altres que guanyen la vida pintant parets o pintant pisos, no? I altres que pues, han pogut aconseguir muntar la seva empresa.
Mentre passegem, el Miguel Ángel ens proposa mirar els estenedors perquè puguem intuir la quantitat de gent que viu en un sol habitatge, la gran majoria de protecció oficial.
Són els pisos són collonuts, però què passa? N'hi ha l'última zona de remodelació on es concentra molta més gent, són 149 habitatges, no? La població gitana aquí viu, podríem dir, no, un percentatge important, no vull dir percentatge, no? I l'altra viuria a les 149 habitatges que n'hi ha al final d'aquest carrer. No? Què passa? Pues que n'hi ha, potser, pare i mare amb els seus dos fills o tres fills, que aquests dos fills, potser, ja estan emancipats i tenen dos o tres nets.
Són diverses unitats familiars en un nucli familiar. Llavors això es complica.
Clar, potser tenen 10 persones en un mateix pis. Però Sant Cosme del futur, que abans has parlat així, Sant Cosme del futur, és que a mi m'agradaria que hagués joves emprenedors, que pogués haver-hi empreses socials que puguin venir. Mira, la quantitat de locals que n'hi ha a la persiana baixada, no? Només aquí, no és aquí, sinó aquí i a l'altre carrer. Què vol dir? Pues tu estàs passejant a nosaltres, jo què sé, jo és que no sé, inseguretat.
No.
La gent que has vist, o sigui, no. Que vull dir-te que a mi, per buscar una miqueta la foto fija del prejudici i l'estereotip, jo no te'n portaré.
Per mi la meva radiografia és més que parlar d'una comunitat en concret, és per mi el repte que jo em trobo dia a dia en la meva intervenció socioeducativa com a educador social és la gent que té integrat en el seu dia a dia el com conviure en comunitat i els que no. Al marge de gitano o no gitano. Aquest és el gran què.
Anem acabant aquesta passejada per Sant Cosme amb dos educadors socials que tothom els saluda i semblen els alcaldes del barri. Per ells, el més important és la convivència.
Jo penso que n'hi ha una cosa que és l'assimilació, no? I la inclusió. ¿Vale? Entre l'assimilació és, jo vinc aquí a viure a la teva escala i tinc que m'assimilo en relació a les teves normes de convivència. I la inclusió, ara que està venint gent més sud-americana, la comunitat magrebina, que comença a tenir més fills, no? En escales de veïns o veïnes que estan més grans, no? Aquestes qüestions és com acaba tot acaba sent inclòs, no? I llavors aquí falta la part, no és que no estigui treballada, i el Martí això és un expert que està en l'equip de l'ESEP, no?
Suports a les escales de veïns.
Sí, suports a les escales de veïns. Per què? Però n'hi ha un tema de necessitat, n'hi ha un tema de dinamització, n'hi ha un tema de gestió, i llavors pues, necessita un ajut.
Com a tot arreu.
El tema del mosquit, el tema de les febres, el tema de les aigües, el tema de les rates, el tema de les escombreries, el tema de les escoles, el tema de la droga, el tema de la feina, el tema dels pisos... O sigui, és contínuament una lluita any rere any de buscar com sortir i com a l'ave fènix. M'enfonso i torno a sortir, i m'enfonso i torno a sortir, i això no és que siguin heroïnes, no? Les mares aquestes... No, és que és un... És com...
És supervivència.
No
hi ha ningú gran del barri que vulgui marxar del barri. ni d'origen català de tota la vida, que n'hi ha, ni d'origen andalús, ni d'origen extremeny, la gent que porta aquí i que van estar lluitant perquè el barri fos normalitzat, que tinguessin escoles als seus fills, centres sanitaris, etc. Ningú vol marxar d'aquí, ningú. És el seu barri, ningú vol marxar de casa seva.
I acomiadem la passejada per Sant Cosme amb una fotografia, evidentment, a la Copa, al costat del Parc Nou del Prat del Llobregat, on es celebren festivals culturals com l'Esperança o els Sopes del Món. I donem les gràcies a l'Ivan per ser el nostre fotògraf de la passejada.
Anem a fer una foto a la Copa.
A la Copa.
Vale?
Vale.
Solidaris. Idees per canviar el món.
Això no és Califòrnia, però Sant Cosme s'està convertint en Sant Cosme Valley. Potser no hi tenim encara Apple ni Facebook, però sí és a l'avantguarda de l'economia social i solidària, una mena de Silicon Valley de cooperatives que aposten pel compromís ètic, per l'arrelament territorial, com per exemple la telefònica Som Connexió. L'altre dia en parlàvem, els solidaris també hi té seu aquí, per exemple, la Fundació Catalana de l'Esplai, Fundesplai, i els seus 200 treballadors, també un alberg, crec que amb 300 llits. S'està instal·lant Amazon, que crearà 1.500 llocs de treball. S'hi celebra el Festival Esperança. Per parlar de tot plegat, hem convidat els GATS, els grups associats per al treball sociocultural, que impulsen una vintena d'iniciatives d'economia social i solidària. Fins i tot ens han portat, per exemple, aquí avui la cervesa, la producció de cervesa artesanal, la Pretenca, la birra Pota Blava, i saludem un dels fundadors i impulsors del projecte, l'Òscar Rando, amic dels solidaris. Què tal?
Què tal, Albert? Com esteu?
Agraïm també que ens acompanyi el regidor del barri, el Sergi Alegre, tinent d'alcalde del Prat de Llobregat i testimoni d'aquesta transformació social. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
I la revolució de Sant Cosme també és una revolució verda, la revolució d'espigoladors, que alimenta, dona de menjar persones vulnerables amb els aliments que, tot i estar en bon estat, queden exclosos del mercat. La Mireia Barban és la directora. Què tal?
Bona tarda.
Gràcies a tots tres, doncs, per acostar-vos avui aquí al bar Casa Ramon i participar al Solidaris. Com es passa de ser al pati del darrere de Barcelona a aquest renéixer, a treure's doncs, l'estigma del barraquisme, de la droga, a ser a l'orgull de Sant Cosme, aquest bressol de l'economia social? Sergi.
Pues es fa amb molta paciència. El temps és molt necessari, perquè quan els estigmes socials es cristal·litzen a les societats, això costa molt de canviar-ho. Es amb molta feina, de molta gent, i també hi ha dir-ho amb molts sentits darrere, però sobretot l'important és que hi hagi molta gent i que hi hagin unes idees clares, i que amb molta gent aquestes idees clares es puguin materialitzar. Els cèntims a vegades venen de cop, a vegades triguen una mica a arribar, són necessaris, però a vegades tenim moltes experiències arreu de Catalunya, arreu de l'estat espanyol, que a vegades hi ha cèntims però no hi ha hagut els èxits esperats, en bona part o perquè hi ha una administració, una entitat, però normalment una administració que tira pel dret, i quan s'acaben els cèntims, doncs s'han acabat els cèntims i ja s'ha acabat aquell projecte, i o perquè s'ha apuntat a idees o a programes que no estaven encertats, segurament perquè no estaven prou arrelats amb el barri.
Òscar, és una qüestió de molt de temps, de molt treball, i sobretot d'un treball acumulatiu. Nosaltres sempre diem que som dels últims a arribar al barri, no? I al final no som el resultat de res més que d'aquests anys de lluites veïnals, de mobilitzacions, de persones que s'han implicat a través d'una combinada molt interessant que només es dona en aquest barri, de treball conjunt entre administracions, entitats i els propis veïns i veïnes. Bueno, jo crec que és això, és una combinada de moltes coses que al final comencen a cristal·litzar, no? No sabem quan és el moment en què les coses grans comencen a passar, però sí que és cert que sempre hi ha un treball al darrere que fan que acabin cristal·litzant, i aquest és el resultat del barri de Sant Cosme.
Una de les coses grans que estan passant, i també dels últims vam arribar, és el projecte de la Mireia. Parla'ns d'aquest projecte d'espigoladors. Espigolar, de fet, vol dir recollir les espigues i els fruits que queden al camp després de fer la collita, no? Crec que el 40% de les fruites i verdures acaben a les escombraries perquè doncs perquè la mida o la forma no, és, no compleix amb els estàndards del, del mercat, no entren al, al circuit comercial, o directament perquè el pagès doncs, no li surt a compte recollir-les perquè no li paguen a prou. Vosaltres heu recuperat ja, crec que prop de 300 tones d'aliments, no? Des d'aquí mateix, des de Sant Cosme.
Hem recuperat, sí, des de Sant Cosme, treballem en el Baix Llobregat, en el Maresme i en altres punts del territori català.
I com funciona? Demaneu a pagesos que us deixin entrar als seus camps per recollir aquestes fruites i verdures?
Sí, sí. Mira, nosaltres recuperem fruites i verdures del sector primari, dels camps, però també d'empreses del sector distribució. Quan ho recollim en el camp, nosaltres pues, anem a visitar els productors, els pagesos, els expliquem el nostre model. Normalment pues, és un model que realment pues, els hi agrada i firmem un conveni amb ells i seguim un protocol molt estricte. Nosaltres, pues, quan un productor ens truca i ens diu mira, tinc un excedent, tinc unes mermes o fruites i verdures pues, que són estèticament imperfectes i no les podem comercialitzar, pues, tenim entre 24 i 48 hores per anar-les a recuperar en el camp. Nosaltres, quan anem al camp, anem amb un grup de persones, amb grups d'espigoladors, que són persones voluntàries, que són de diferents sectors de la vida. Poden ser persones amb risc d'exclusió social, persones aturades, persones treballadores. Ens unim amb igualtat, els fem una petita formació i els expliquem el per què tots aquests aliments es llencen i ens vestim amb uns petos de color verd perquè ens identifiquin. Perquè els productors, no sol el que ens ha donat permís per entrar a les terres, sinó els altres, sàpiguen pues, que som nosaltres i que no anem ni a fer malmeses en el camp ni anem a robar aquests productes.
I per què heu triat Sant Cosme?
Mira, perquè, primer de tot, perquè estratègicament és un municipi pues, que per nosaltres està molt ben situat, molt a la vora del sector primari, molt a la vora també del Mercabarna. També perquè doncs fa un parell d'anys, quan vam picar la porta de l'Ajuntament, doncs, dient que ens volíem assentar en aquest municipi, doncs, la rebuda va ser excepcional. Ens van acollir amb els braços oberts i realment perquè pensem que tenim molt a portar, però també pensem que aquest barri ens pot aportar molt a nosaltres.
És només al principi, tot això. Des de l'Ajuntament espereu que aquest bressol de l'economia social i solidària vagi a més?
Aquest és el nostre objectiu, aquest és el nostre somni. Això és el que deia abans de fer a vegades bones radiografies i bons perspectives o bons projectes. Nosaltres sabem, i encara és així, per això encara continuem treballant en aquesta línia, que un dels punts febles del barri de Sant Cosme és que va ser concebut com un barri residencial per viure. I això, segurament, als anys 60 no es veia tan malament, no només hi havia barris residencials de protecció oficial, sinó barris residencials a tot arreu, de gent més poderosa econòmicament o menys poderosa, i ara tothom parla de la barreja, de la mixtura, de que és bo que hi hagi activitat econòmica, social i cultural en un barri. Nosaltres, davant d'això, clar, haguéssim pogut dir, bueno, doncs anem a buscar empreses estàndards. Les empreses estàndards pensàvem que no era un objectiu ni que pensàvem que era bo pel barri, per lo que deia abans l'Òscar, perquè la història del barri, ahir vam inaugurar una exposició de fotografies del 50 aniversari, estem amb l'any 50,
sí, mig segle
del barri, i perquè us feu una idea, 3 anys després del naixement del barri ja neix l'associació de veïns, senyal de que el barri des del ben principi ha estat reivindicatiu i propositiu, és a dir, demanem i fem, demanem i proposem, exigim, critiquem, però també actuem. Amb aquesta idea vam pensar que el target, per dir-ho d'alguna manera, era l'economia social. I per tant, el que fem és, per una banda, busquem vol dir que anem a reunions, que anem a entitats, que participem en xarxes, que participem en foros, per veure què s'està fent i per atraure, i cada cop que ve gent, i a més tan maca com la Mireia Barba, ella i el projecte de Lleida, que s'apropen a nosaltres, pues el que fem és donar-li voltes com podem encabir-les amb el barri de Sant Cosme, amb ella, amb la Fundació Catalana de l'Esplai, etc.
És un barri on el 100% dels habitatges són de protecció oficial, és a dir, que no hi deu haver gaire barreja ni renovació, però hi ha el projecte de construir nous carrers amb un miler d'habitatges de protecció oficial. Aquesta arribada de nous veïns, de noves famílies, donarà una nova vida al barri?
Nosaltres ho fem, aquesta és una àrea residencial estratègica, com tu molt bé apuntes, tens una molt bona informació, Albert, t'has documentat molt bé, que la idea és que hi hagi 1.000 habitatges, això pel cap gros seran unes 4.000 persones. Això és una, a l'acabament urbanístic del barri, punt número 1, però el menys important. El segon és, com tu molt bé apuntes, portar gent jove, nova, que vingui al barri, el qual vol dir una injecció de nova sang, de noves idees, de nous projectes, no només en el món de l'economia, vol dir a les botigues, als bars, als establiments, sinó també a les escoles, a les entitats, a tothom. Per tant, aquest és l'objectiu, sobretot que sigui gent del Prat. Ja vam fer una petita operació amb el que ara es diu encara carrer Joan Carles I, que van ser quatre blocs de vivendes que es van omplir en un plis-plas, que es diu així vulgarment, i la idea és que a veure si l'economia recupera una mica, sobretot el tema de l'immobiliari, perquè aquestes també serien fetes amb l'Incasol i nosaltres, 1.100 vivendes, i aquest és l'objectiu.
Hi ha problemes encara a resoldre, per exemple, llegíem un informe de salut que diu que l'esperança de vida és encara la més baixa de Catalunya, 79 anys, per exemple, 7 anys i mig inferior a la de Sant Cugat, que és a només 20 quilòmetres d'aquí, però que amb un nivell socioeconòmic molt, molt diferent, segons aquest estudi de salut. L'absentisme laboral, quines són els punts febles?
No conec aquest informe amb deteniment, en detall. El que sí que és obvi és que, una, el fet de que, com altres barris de Catalunya d'aquella època que fos de protecció oficial, fa que molt poca gent hagi marxat del barri. Sí. Els que han marxat han sigut els fills. Per tant, la piràmide de població és molt gran, està invertida, per dir-ho. O sigui, hi ha molta gent gran. Aquest serà un element. Lògicament, molta d'aquesta gent, torno a el que deia abans, a l'exposició de fotografies, a més de l'exposició de fotografies del barri, dels 50 anys del barri, hi ha la de les barraques, aquesta que s'ha fet a Barcelona i que molta gent ve d'aquestes barraques de Montjuïc, diguéssim que les seves condicions dels primers anys o molts anys de la seva vida no van ser les més idònies des del punt de vista de la vivenda, de l'alimentació i de la sanitat. I això, a part de tota la vida, treballant, diguéssim, en llocs poc favorables o poc afavorits, fa que la gent, diguéssim, això s'arrossega, i això al final té un resultat, malauradament, que és que l'esperança de vida és més baixa.
Òscar.
Sobre aquesta qüestió, bueno, jo crec que això ja hi ha un indicador molt clar, que no només passa aquí, passa a nou barris, no? Realment, de dir, la capacitat econòmica de les persones, no? El fet de dignificar un barri, el fet de dignificar la vida de les persones té una incidència directa sobre l'expectativa de vida que puguin tenir aquestes persones, no? I aquesta és una dimensió molt holística que s'ha d'acabar d'incorporar de forma molt clara, no?, a les polítiques públiques, però coincideixo molt amb el que comenta el Sergi, no? Realment, dignificant un barri, no només estem rentant la cara del barri, sinó que estem millorant moltes altres coses que també són molt importants, especialment per la vida i el desenvolupament ple de les persones.
La Mireia ens ha explicat el projecte Espigoladors, però a vosaltres a GATS en teniu molts altres. Ara parlàvem d'aquesta cervesa que tinc aquí damunt la taula del bar Casa Ramon, de la Pretenca, la birra Pota Blava. Quines més? Hi ha el Festival Esperanza, després parlarem, de fet, amb un dels grups que hi participen. Quin tipus d'iniciatives més lidereu?
Doncs mira, estem acabant de fer la justificació dels Ateneus Cooperatius de la Generalitat i llavors tenim com molt present, no?, el fet de que aquest any s'han acompanyat des d'aquest projecte, no?, des del Laboratori d'Economia Solidària, que és un projecte que ja fa temps que funciona també amb el suport de l'Ajuntament del Prat, però aquest any hem incorporat també tota aquesta aposta per al cooperativisme, a l'economia solidària que ha fet la Generalitat, que són els Ateneus Cooperatius, i són 16 nous projectes en formes d'associacions, cooperatives o fundacions que fan coses tan diverses com no la cervesa, perquè la cervesa ja fa temps que l'estem fent, però per exemple tenim cooperatives que estan fent temes d'organitzacions d'esdeveniments, gent que està fent temes d'electricitat, gent que fa temes de fusteria, estem impulsant el Parc de les Olors d'aquí del Baix Llobregat, la franquícia social del Parc de les Olors es farà aquí al Baix Llobregat, a la finca de Cal Monés, no?, que també és una sessió i, com veus, també un treball molt conjunt. Nosaltres reivindiquem molt el comú, no?, aquesta idea de que el públic ha de ser gestionat amb implicació cada vegada més clara, més directa i més conscient de la ciutadania, no? Hem impulsat Som Gestió, que és una cooperativa de gestió, una gestoria, dic, si ja tenim pràcticament 40 projectes, no? Perquè ja no només és que des de Sant Cosme s'està ajudant a crear projectes aquí al Prat, és que s'estan ajudant a crear projectes a Esparreguera també, no? I són més de 40 projectes que compartim una gestoria, no? Són projectes
molt diversos, Som Connexió, també.
Som Connexió, però Som Connexió ja també fa 2 anys que funciona i és, bueno, aquest és un projecte estratègic, no? De dir, quan parlem dels projectes estratègics que haurien de ser capaços de situar qualsevol territori de casa nostra, doncs està tot el tema lligat a l'alimentació, el tema de l'energia, el tema de l'aigua, el tema de les telecomunicacions. Doncs, bueno, doncs aquí tenim la sort de que aquesta cooperativa neix aquí a Sant Cosme, i a mi m'agrada molt la idea aquesta del Sant Cosme Valley, perquè al final també estem sent capaços de posar en la tecnologia on alguns economistes del segle XIX van dir que havia d'estar. Hi havia economistes que al segle XIX deien que haurien d'estar treballant 2 hores al dia per poder tenir resoltes les nostres necessitats actuals per poder viure, no? I resulta que encara hi ha gent que treballa 40, 50, 60 hores i tenim gent que està treballant 40 hores i que està en situació de pobresa, no? Bueno, pues reivindicar aquest canvi econòmic i aquesta nova forma d'entendre l'economia és un element molt important per posar la tecnologia al servei de les persones i no al servei del capital especulatiu, que és el que hem fet en els últims anys, especialment els de desenvolupament en tot el capitalisme.
Veïns en risc de pobresa, de fet, lluitar contra el malbaratament alimentari, és fer que famílies doncs, puguin tenir una dieta sana i equilibrada, és el vostre objectiu, no, Mireia?
Sí, és un dels reptes. Nosaltres en tenim tres, no? Que és la lluita contra el malbaratament alimentari, es llencen tones i tones d'aliments que són aptes pel consum, però es perden al llarg de la cadena alimentària. Després vam detectar també que hi havia altres necessitats socials molt vinculades doncs, al malbaratament alimentari, i és que hi ha una manca d'accés a una alimentació sana i saludable de col·lectius amb risc. No? Les persones avui en dia en situació vulnerable mengen, però no mengen de manera saludable, i això fa que incrementin les taxes d'obesitat, entre altres coses. Nosaltres volem doncs, fer un canvi d'hàbits de consum i aportar doncs, aquestes fruites i verdures fresques a persones doncs, que es troben en aquesta situació. I després també la manca d'oportunitats laborals. Si nosaltres donem feina a persones, són persones que deixaran d'estar a la cua de l'atur i també dels punts de distribució d'aliments. Aleshores vam crear un model que realment pogués impactar i connectar doncs, amb aquests tres eixos que per nosaltres són importants. I per aquest motiu vam fer, nosaltres recuperem fruita i verdura i el 90% el canalitzem a entitats socials, però un 10, un 5% el transformem en conserves d'alta qualitat que es comercialitzen sota la marca Imperfect. Uh-huh. De fet, aquí a Sant Cosme doncs, hem construït un obrador central on poder fer doncs, la marca Imperfect doncs, a més volum, on també poguessin contractar a persones del barri de Sant Cosme, i ara com ara hem contractat doncs, a 4 joves d'aquí que funcionen superbé.
Moltes gràcies i molt bona feina als tres des de Sant Cosme. Obrim ara la finestra indiscreta per viatjar a través del cinema, aquells finals de la dècada dels 60. L'Àlex Gorina ens proposa una pel·lícula que retrata la immigració espanyola a Catalunya.
Us vull aportar una pel·lícula que és La piel quemada del Josep Maria Forn, que és del 1966 i que va ser pionera a l'hora d'integrar temes socials actuals en un context determinat, que era el dels primers anys de la immigració interior, en aquest cas des de Granada fins a la Costa Brava, en el moment del boom turístic i dels plans de desenvolupament. L'arribada d'aquests treballadors, d'aquella mà d'obra barata, està reflectida a la pel·lícula amb un sentit crític evident, com no hi havia existit encara en el cinema espanyol fins llavors. Hi havia hagut temes socials, però més aviat del món del camp, i La piel quemada va ser pionera en aquest sentit, a banda que definia molt bé el que era la Costa Brava, el canvi de la Costa Brava tradicional a l'actual, i també el xabolisme de l'època. Hi ha un altre film, que és L'último sábado, de Pedro Balañá, que parlava ja més aviat dels barris obrers nous de la ciutat de Barcelona. Però La piel quemada és la que se la va jugar de debò, i és la primera que va parlar més amb dues llengües de la relació, no sempre fàcil, entre catalans i xarnegos.
Es que no hay derecho, hombre. Siempre hablando que si Cataluña... Que si...
No le dé más vueltas, André. Déjate de catalanes ni de narices. Lo malo es tener que buscarse el pan como lo hacemos nosotros. Y yo prefiero estos señoritos que están toda la semana pencando que los de mi tierra. Muy fino, muy dicharachero, pero no dan golpe. Te estás muriendo de hambre y te dicen, con Dios, hermano.
Sant Cosme també és cultura. Des de fa 9 anys és l'escenari del Festival Esperança, música amb causa per transformar, ho dèiem, un barri oblidat i estigmatitzat, per traspassar fronteres. Manu Chao es va instal·lar aquí per preparar la seva gira mundial. Més de 20.000 persones van participar en la darrera edició, amb actuacions de xarango, de gossos. Tots els diners recaptats, uns més de 80.000, aniran a parar a ONGs com Open Arms o Stop Mare Mortum, i precisament amb gossos, amb el seu cantant, compositor i també activista social, Nacho Tarrés. Acabarem avui els solidaris. Li hem demanat que ens recomani una cançó per canviar el món.
Hola, sóc en Nacho Tarrés i m'agradaria molt recomanar-vos, més que una cançó, un disc sencer del Manu Chao, que segurament el coneixeu tots. És el disc Próxima Estación Esperanza. I ho faig perquè directament crec que hi ha una relació molt especial del Manu Chao amb aquest barri, amb Sant Cosme, en especial en les edicions que es fan, ja que van ser 9+1 del Festival Esperança, on el Manu Chao doncs, ha sigut una persona que no només ha col·laborat, sinó que ha padrinat. I aquest festival per mi simbolitza molt també quina és l'esperança de recuperació d'aquest barri i de la posada en escena d'un barri doncs, que acull un festival fantàstic d'economia solidària. I com moltes altres iniciatives que s'estan engegant en aquest espai i que finalment ens porten a tots a pensar que hi ha esperança i que les coses es poden fer d'una altra manera. ¿Qué hora son, mi corazón?
Marxem, la ràdio sense fronteres avui l'hem fet amb el Ricard Luque a la mòbil, aquí a Sant Cosme, el Sergi Cutillas a l'estudi, i amb la Dolors Joanola, l'Esther Garriga, la Marta Molina i l'Albert Segura. Tornem la setmana que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.